Conversem avui a Música a la Poma amb Climent Aparicio sobre la Raspberry Pi, aquesta petita placa computadora de baix cost que ha creat tota una comunitat al seu voltant. Tindrem també nou sorteig Mossegui, tertúlia d'actualitat on parlarem del fork de WebKit que ha fet Google, explicarem el que és un fork. A la secció friki del Dr. Ludo, què són els bitcoins i una mica d'història.
Parlarem dels bitcoins, perquè avui estàs parlant d'aquesta manera, tu vas?
Sí, i tancarem el programa amb les propostes Mosseguis. Comencem.
Aquí comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. Des de la xarxa i també a la ràdio, Mossega la Poma.
Des de la Universitat Politècnica de Catalunya, benvinguts a Mossega la Poma, un programa on parlem de tecnologia dispersa i moltes coses més. Programa accidentat, on parlem de tecnologia dispersa. El control tècnic, senyor Albert González. A redacció, senyor Raúl Arribas.
Saludo per mi, per l'Albert, que no té micro.
Vale. Algun dia el tindrà, eh? Codirecció, senyor Marc Alier.
Hola, què tal?
Avui, com a convidat, Climent Aparicio, conegut a Twitter com Parufito. De fet, si no és com Parufito, gairebé no et coneixem. Fundador i administrador de Raspberry.cat, Raspberry català a Twitter. Conducció i direcció, qui us parla, en Tomàs Manzanares.
Saludem, com sempre, a totes les emissores que remeten Mossega la Poma a les seves respectives graelles. És un plaer estar aquesta hora amb tots vosaltres.
Però cert, avui Mossegui,
avui tenim una nova emissora.
Avui tenim tenim Ràdio Sant Fost,
Ràdio
que
Sant
hem de saludar.
Aquí saludem especialment.
Exacte, sí. Perquè el sábado passat no els hem saludat, però aquesta sí que els hem saludat. I Mossegui, avui estic molt content.
Ah, sí, per
sí, perquè primer de tot perquè estem amb el nou estudi, ja tenim tot el hardware nou, ens ha arribat.
Ara, diguéssim, quedar aparells ja no hi haurà més canvis.
No hi haurà aparells més canvis i ja només ens han de vindre les càmeres noves del nostre patrocinador, que ja direm qui és, que ens patrocinaran amb unes càmeres que farem ja streaming live, espero per Google Hangout.
Sí, GoPro, jo en vull una.
No és GoPro. De fet, ja havíem, jo volia GoPro i no podia ser, ja us explicaré per què. Però ja tenim el hardware i a més aquesta, ara estem gravant tot plenament digital. No tenim res analògic, som absolutament digitals.
Bé, això és analògic, no?
Els micros, però després del micro, quan arriba el preamp, ja és absolutament tot digital.
Molt bé.
I estic molt content perquè Google ha decidit trencar amb WebKit. Te'n recordes que l'altre dia quan va venir el noi de Firefox OS deia que hi havia una unitat amb que tot seria WebKit i un WebKit únic per dominar-los a tots? Doncs Google ha trencat amb WebKit, fa un fork i desenvoluparan el projecte per la seva banda.
Explica que WebKit és el motor del navegador del Chrome.
És el motor del navegador del
Chrome. I explica que un fork és un punt de tall del desenvolupament.
Però tot això en parlarem a la tertúlia Mossegui.
Molt bé.
A Mossega la Poma ens encanta que ens escoltis cada setmana. A casa, al cotxe, al gimnàs, a l'estació espacial. I a banda de la xarxa, ara també envaïm les ones electromagnètiques de la freqüència modulada. Si vols que Mossega la Poma s'emeti a l'emissora de ràdio de la teva ciutat, només ens ho has de dir. Ens trobaràs a cultura@mossegalapoma.cat.
L'entrevista amb en Climent Aparicio, conegut per nosaltres i per molta gent com Parufito a Twitter. Bé, la primera pregunta és obligada. Què és Raspberry Pi?
Doncs, com heu comentat, és un ordinador molt petit, de baix cost, i la idea doncs, és aprofitar que és un ordinador molt petit i de baix cost. Amb això és de hardware obert, aprofita tot, també software lliure, codi obert, tot el que, bueno, normalment tot el que s'ha plantejat de moment és obert, i bueno, la idea és aprofitar l'aparatet aquest amb totes les idees que pugui tenir qualsevol.
Quan dius de baix cost, fins a quin punt és de baix cost? Perquè jo crec que la gent no s'imagina fins a quin punt ho és.
Doncs el preu oficial és de $35. Llavors, ja depèn de... El podràs comprar a diferents tendes, sempre tenim el canvi de dòlar a euro.
Cal dir que l'ordinador és una placa, eh? Una placa.
Sí,
sí, bueno, penjarem una foto al Twitter perquè la veieu.
De fet, en els que ho vegin per YouTube, he fet abans uns plans davant de la càmera, o sigui que veureu el parato.
La caixeta.
De fet, aquest ordinador es va vendre primer a l'Índia, em sembla?
Índia? Això és una iniciativa d'Anglaterra I en principi diria que els van vendre allà.
Anglaterra, sí.
Sí, perquè el naixement perquè sentit... de Raspberry Pi és Anglaterra, no és una fundació.
Sí, és una fundació anglesa que van... El que volien fer és fer un ordinador de baix cost per acostar-lo a... En principi era per fins educacionals, per poder fer arribar la informàtica a llocs amb... Bueno, per no haver de fer unes despeses tan grans en ordinadors.
O sigui que tot aquest moviment paral·lel que ha aparegut no era l'objectiu inicial d'aquest aparell.
No, ha sigut les... M'imagino una mica les casualitats d'haver-ho fet tan obert i tan preparat perquè s'hi puguin adaptar amb milers de coses que ha fet que la gent tingués ganes de provar-lo.
I tan barat.
I tan barat, exacte.
El seu nom, Raspberry Pi... És per algun motiu en concret o és un d'aquests noms de producte d'open source que
això,
ho sabrà el que li va posar?
La veritat és que no... Mira que he llegit coses i no sé d'on ve el nom.
No ho posen enlloc.
Pues potser ho podrem trobar, però no...
El seu logotip és una mora, no? Suposo que...
Per això la Raspberry que parlava...
De fet, és un gerd.
És un gerd.
Sí,
és un gerd.
En català és...
És un gerd.
Qui ho fa? Aquesta fundació, hi ha algun fabricant a darrere conegut? És...
La fundació, si no m'equivoco, va fer el... Va dissenyar la placa, però ella mateixa no les fabrica. Després hi ha uns fabricants, que aquí tenen uns pactes i això, que ja van pactar aquest preu, que tots faran el mateix preu, amb els costos ben ajustats perquè no hi hagin competències ni res.
I que deuen estar a Àsia?
Van començar a la Xina, però com que la idea era fer-ho com a una fundació i que sigui tot en principi d'anglès, ara ja han començat a fabricar-ho directament a Anglaterra. Els primers sí que havien fet a Xina per qüestió de, suposo, pressupostos i tal, les primeres plaques, a veure quina tirada tindrien.
Inicialment és més fàcil.
I un cop ja...
Home, la veritat és que està tenint molt èxit. Hi ha moltíssima gent que clar, pensa que encaixa i... O sigui, el que és caixa, el que és una SD bàsica amb el sistema operatiu, més el que serà el circuit, per uns 40...
O... 40-50 euros te l'envien a casa.
Sí, perquè en la que és el Raspberry Pi, que entrava que comentaves la placa...
El Raspberry Pi en si és la placa i prou.
I els connectors?
Que hi ha... No, els connectors no, els connectors estan dintre de la placa.
Els connectors, bueno, ella incorpora USBs, sortida HDMI, sortida d'Ethernet i l'alimentació que va per micro USB i una targeta SD, que és on s'executarà el sistema operatiu.
O sigui, el seu disc dur és la targeta SD directament.
Sí.
El disc dur, entre
comentes. Excepte que li posis un per USB.
No sé, no pregunto, per això, sí. Ha de ser sempre l'SD o per USB també li pots connectar un disc dur?
No, l'SD sempre serà per on arrencarà el sistema. Després sí que pots anar afegint per USB doncs, disc durs, pendrives o el que faci falta.
Parlàvem abans fora de micro del sistema, em deies que era una mena de variant de Debian, no?
Sí, el sistema operatiu que van fer com a oficial els de la fundació és el Raspbian, li diuen, que és una adaptació de Debian preparada pel Raspberry.
Així, a moda de resum, per sobre, què es pot fer amb un Raspberry Pi? Que en el fons estem parlant molt de què és, però no de per què serveix.
Doncs jo quan vaig començar la meva idea em va cridar l'atenció per fer-lo servir de Media Center, que és una de les opcions que hi ha. Després, quan em va arribar, doncs vaig veure que hi havia la Raspbian, que és la distribució aquesta, que senzillament és un ordinador d'escriptori bastant senzill, però que tens navegador web, editors de text, edició gràfica, programes per aprendre a programar per nens, a l'Scratch es diu, que és per ensenyar als nens a programar.
És un projecte de MIT.
Li endolles per USB, exacte. No hi ha problema.
Tots els que he provat jo m'han funcionat.
A veure, que la gent no es pensi que és un ordinador de botiga, és una caixeta on tu li hauràs de posar la pantalla, el teclat, tot.
És una capsa de metacrilat que et cap a la butxaca.
Exacte, sí, sí. Un paquet de...
Un paquet de tabac.
Tabac, més o menys, sí.
Sí.
Quins més usos així l'has trobat a part de Media Center i d'un sistema operatiu Linux?
Després jo he disfrutat també a mi perquè m'agraden les consoles de fer servir sistemes d'emulació. Es poden emular bastants ordinadors antics i consoles.
Marc, això és el teu territori, eh?
I llavors, com que té sobre una... Aquí a la placa té uns pins que són les sortides i això permet connectar-hi de tot. Sensors... Bueno, la gent que en sap d'electrònica en sabrà més que jo... I s'hi pot connectar qualsevol cosa i per internet veus absolutes barbaritats. Gent que ho connecta a una càmera fotogràfica per fer fotos d'imatges seqüencials, ell controla cada quan ha de disparar. Abans comentava també un salvar muntar a la bici, va connectar el Raspberry a la bicicleta i després amb uns sensors media la velocitat de la bicicleta, ho enviava al Raspberry, i després tenia un projector en el manillar que li projectava al terra la velocitat a la que estava anant.
A terra! A terra. Sí, sí. Això és Star Trek total, eh?
Sí, brutal. I amb una placa de $35, que és al·lucinant, eh?
I quins més usos així curiosos? Perquè també pots fer servir com un NAS, com un disc dur, o com
exacte,
un disc dur de xarxa.
Com que és un Debian, al final el que porta qualsevol cosa que puguis fer amb un servidor Debian, pots fer servidor web, NAS, compartir fitxers, fer FTP, bueno, això ja és on t'arribi la imaginació.
Sí, un servidor tal qual, amb la potència que té, però un servidor.
Exacte. És un Debian que pot fer servir com Debian server, no?
La font d'alimentació?
És un micro USB, o sigui, s'alimenta per USB. Per
exemple, qualsevol lloc on puguis endollar un USB...
Això va molt bé si ho tens a la tele per Media Center, el connectes ara que totes tenen USB...
En l'USB de la tele...
Engegues la tele, s'engega el Raspberry, apagues la tele, s'apaga el Raspberry.
Clar, i això a nivell de consum i de soroll... No,
res, no, és que no té res, no té res, tot és cuiteria.
Capsid és l'empresa líder en disseny i gestió de sistemes TIC, essencials per clients com El Punt Avui o Meteocat. Amb més d'11 anys d'experiència, Capsid és expert en rendiment, escalabilitat, cloud, Amazon Web Services i Big Data. Capsid, el teu especialista en projectes d'escalabilitat i en estratègia cloud. Troba'ns a capsid.cat.
Seguim amb en Climent, abans de que jo, el Marc t'interrompeixi.
Jo callat per, estic més maco.
Per criticar la falca.
Jo no he dit res, eh?
Un cop hem parlat de què és, i els usos així per sobre, anem a aterrar una mica del concepte, perquè això està molt bé, però així a primera vista no sembla un ordinador o una màquina molt user-friendly per gent que no sigui molt inquieta a nivell tecnològic. És realment difícil de muntar o seguint tutorials d'internet per tots aquests usos que ens has anat comentant, qualsevol persona ho pot fer?
Partint de la base que l'ordinador en principi ja ve muntat, perquè és una placa, com a molt l'has de posar dins de la caixa, muntar-lo és relativament fàcil. Llavors potser la complicació ve a l'hora de preparar les targetes, les SSDs, amb els sistemes que tu vulguis. Complicat no és. Per internet hi ha manuals que t'expliquen, baixa aquest programa, aquesta imatge, i amb un clic et copia la imatge a l'SSD i la prepara perquè li ha de fer unes particions i deixar-la a punt per poder-se executar. I no és difícil, però no és user-friendly de... El compres, l'endolles i ja funciona tot.
I si vols muntar algun dels serveis que ens has comentat abans que es podien muntar, hi ha tutorials per seguir pas a pas sense que una persona molt experta... Si algú vol muntar un Media Center, per exemple, encara que no sàpigui fer-ho ell de motu propi, hi ha vídeos i hi ha tutorials ben explicats de la plataforma per poder-ho fer.
En principi, cada un, per exemple, per Media Center hi ha 3 o 4 distribucions. Cadascun ja es preocupa de que la seva estigui ben explicada perquè arribi a més gent.
A distribució directament, o sigui, ja graves a l'SD tot. No has de gravar, no t'has de descarregar el software després.
No.
Ja baixes la imatge.
Et baixes una imatge directament de Media Center, la configures.
Com controles el Media Center?
Doncs, per exemple, jo les proves que he fet a casa, no sé si tinc sort o no, però ara moltes teles que van per HDMI tenen el protocol CEC, em sembla que es diu, que permet que des del mateix comandament de la tele li envia les senyals per HDMI al Raspberry.
Té Bluetooth el trasto aquest?
No, de connexions només
té. Ni Wi-Fi tampoc, eh?
Llavors podries fer una aplicació amb l'iPhone per controlar el Raspberry.
No, bueno, té AirPlay, no? Bueno, li pots posar... A veure...
Anem
mica en mica, a veure... Aquí la clau està en preparar correctament la SSD. Vale? És que ens hem quedat una mica en aquest espai. La SSD has de carregar el sistema operatiu i a més has de carregar, diguéssim, aquell programari que tu vols fer anar com a programari base a la Raspberry, entenc jo, no? Seria més o menys...
I si no controles el programari, ho pots fer amb el software.
Vale, és així, no? És...
Bé, més o menys sí. Hi ha la Raspbian, que és un sistema d'escriptori que tal com el muntes a la SSD... engegues i s'arrenca
sí,
sol.
I això suposo que ja portarà el navegador portarà un escriptori.
No, però allò que comentaven és que per als usos específics, com deia el de Media Center, sí. Ja et pots baixar directament la imatge sencera. Sistema operatiu, entorn...
Ah, vale, per un XBMC et baixa tot el sistema.
Hi ha com uns forks que dèieu abans, sí. I a la Raspbian doncs, han fet com uns forks que adapten la Raspbian però que directament s'engegui amb l'XBMC.
Sí que tu pots baixar els diferents usos que li vulguis donar, tu veuràs si vols cadascun amb una SD card.
Exacte.
I el dia que vols, ara l'encén com a
això va molt bé perquè és molt pràctic treure i posar les SDs. Jo ho tinc així, tinc una per les emulacions, una per mirar pel·lícules i una per no sé què, i poses i treus i en un moment canvies
de
funcionalitat.
Jo era una època que viatjava bastant i tenia que dormir bastantes vegades a hotels, sobretot per feina. Home, això és collonut.
És que és collonut.
Sí, perquè és molt petit.
És una videoconsola retro, és un Media Center per l'hotel.
Sí, sí.
Molt, molt bé. Com a sistema, deixant per aquests usos concrets, si el deixes amb el sistema operatiu que porta amb aquesta versió de Debian, et pots baixar software del mateix servidor, dels mateixos servidors de Debian, instal·lar programes, sempre i quan els pugui executar, clar, aquesta màquina, o sigui, és compatible amb qualsevol altra distribució.
En principi, si no m'equivoco, tenen els seus repositoris amb els que han anat fent els ports, bueno, molts com que està basat en l'ARM, ja estan els programes compilats i si els pot executar, perfecte. Els que necessitin potser un tuning més específic per al hardware que porta, potser l'hauran d'adaptar i no els tindran els repositoris.
Vale, però en principi han creat repositoris per software ja...
I alhora han fet una tenda, bueno, això que està de moda, la Store, en xarxa es diu la P-Store, i bueno, al final és el mateix perquè són paquets de programes, l'únic que tens la imatge, bueno, la foto, la descripció, és més visual per fer-ho més accessible.
Sí, perquè una cosa que no hem dit del Raspberry Pi és que és un processador ARM, com els que portem, per exemple, als mòbils, a 700 MHz, per tant, és menys potent que la majoria de mòbils ja que portem a les butxaques, i amb 256 o 612 MHz de RAM, o sigui que realment no és potent, però aquesta, suposo que aquesta optimització per la plataforma...
Però té una targeta gràfica que, perquè, clar, està molt pensat perquè treballi molt la gràfica, ¿vale? O sigui, per això té un xip gràfic que és capaç de treballar 1080p.
1080p, sí. He fet proves i funciona bé.
Sí, sí.
Sí, perquè abans, que em sembla que ho has comentat, té sortida HDMI, o sigui que la connexió per la televisió és Full HD.
És Full HD, sí.
Perfecte.
Participa amb nosaltres. Envia'ns els teus comentaris i suggeriments a cultura@mossegalapoma.cat o a Twitter amb l'etiqueta Mossegui.
I ara anem a veure com està tot aquest món de Raspberry Pi aquí a Catalunya. Tu has vingut com a fundador i administrador de Raspberry, que és Raspberry.cat, oi?
Sí, se'm va oblidar el Pi pel camí.
Com està així a casa nostra?
Bueno, i que ho expliqui, perquè va ser molt curiós com vas decidir-te a fer-ho, no?
Doncs jo, de fet, em vaig comprar un Raspberry a l'agost, el vaig encarregar i no em va arribar fins al novembre de l'any passat. I llavors, quan em va arribar, em vaig posar... Bueno, primer només el volia per Media Center, però ja t'arriba la joguineta i dius, bé, anem a veure què es pot fer, no?
Putinejar.
Sí, et poses a navegar per internet a veure què hi ha, i sí, vas trobant coses, fòrums anglesos i tal, però no vaig trobar res que fos en català. Dic, coi, doncs, bueno, per què no, ja que ho tens i segur que això comença a tenir tirada, doncs vaig agafar el domini, muntar un blog i un fòrum, dic, i a veure què aconseguim. Sí. I de moment, doncs, està anant força bé.
Feu trobades, feu accions...
Vam fer fa poc una trobada, el dia del Pi, vam aprofitar el 14 de març, i vam fer una trobada...
14 de març, dia del Pi, sí, sí.
Clar, 3-14.
I vam fer...
A les 4 de la tarda.
Vam fer la trobada... No, vam fer... Era el vespre, era la Raspberry Pizza. Vam menjar unes pizzas.
No serien de Gers, no, les pizzas?
No, eren pizzas comestibles. Bueno, suposo la de Gers també es pot, però no inspira gaire.
No inspira gaire, exacte.
Doncs això, vam fer una trobada. De fet, em va sorprendre, jo comptar que seríem 7 o 8, i es veu que es va anar fent una bola, i vam acabar sent 30 confirmats, i van arribar 40. O sigui, va arribar més gent...
Això no passa mai quan fas un esdeveniment, que et confirmen 40 i venen 20.
Exacte, doncs aquí va ser al revés.
I tots els que van anar tenen Raspberry a casa o no?
Molts la volien, tenien interès, algun li acabava d'arribar. Venia gent, diu, m'ha arribat aquest matí. Diu, no, o sigui,
no he tingut temps,
tinc la caixa, no sé què fa encara.
S'ha de fer un hackathon, home, un hackathon de Raspberry.
Ara vam muntar amb un altre noi que es va posar en contacte amb mi precisament a través de Raspberry.cat. Mm-hmm. Ho vam muntar amb ell i vam considerar que havia sigut un èxit i estem planejant ja de muntar més coses i a veure si podem fer coses interessants amb xerrades o...
Bueno, una install party...
A nivell educatiu, aquí a casa nostra s'està fent servir per alguna cosa o és el gran desconegut?
Que jo sàpiga, no...
No encara.
No he vist res. Mm. També fins fa poc era difícil aconseguir Raspberries, això. Jo vaig trigar mig any, ara ja amb una setmaneta o dues al temps.
Però és que ara imagineu-vos, totes aquestes escoles que tenen aquestes sales d'informàtica absolutament obsoletes, que tenen els monitors per allà tirats i els teclats...
No, però
comences a comprar això, actualitzes la sala d'informàtica
però
en un moment.
Però és tan petit que pots treballar a casa, pots treballar a classe...
El nen pot portar el seu.
Clar, exacte, vull dir que és... Ja de cara als macaires, una pregunta. Clar, home, jo els compro cap a casa.
I podem muntar l'AirPlay o...?
Sí, això és que anava a dir. Estava imaginant-me com fer-lo servir. Per cert, ara he alliberat l'AirPort Express, l'AirPort petita, i faré wireless, o sigui, faré una reemissió del router principal i aleshores com per un, sí que té cable d'entrada de xarxa, això sí, té targeta de xarxa.
Wi-Fi no en té.
Wi-Fi no.
Això el calés.
Ja, però la puc posar al costat de la targeta AirPort i així li puc passar la senyal de l'AirPort. per la xarxa.
I llavors, i llavors pots enviar, doncs, si hi hagués algun software d'AirPlay, podries enviar per AirPlay.
Clar, per això dic que la Wi-Fi. XBMC, que és el Media Center, hi és, i AirPlay, tu has dit que també hi és. Per tant, des de l'iPhone i des de l'iPad podem enviar coses.
AirPlay, per el que he llegit, no sé ben bé què és, però sé que pots enviar coses de... Jo he fet
des
proves
de
l'iPad a la tele, sí? I les puc enviar.
Vale, és el protocol d'Apple per fer això.
Però havia llegit també que potser es podia fer en sentit contrari, de la tele a...
Aquí?
Del Raspberry cap a...
Amb l'AirPlay no, amb no el que crec. Pugui tenir adaptat per la Raspberry Pi no ho sé. Però
no, de moment no, però sé que ens estan intentant fer que puguis passar també de la tele a...
O sigui, tu envies la via AirPlay de l'iPad al Raspberry Pi per veure-ho a la tele?
Sí.
Ah, pues mira.
I bueno, també ho he provat amb Android, i amb Android també, aplicació del YouTube o això, ho envies a...
O és una Apple TV que funciona amb Android i amb iPhone i amb el que sigui, costa $35, eh?
Bueno, l'Apple TV val 60.
I petat.
Val 60 euros,
l'Apple TV. No, 99 euros.
Val. 99 euros, val?
Sí, i està molt bé de preu comparat amb els altres.
Amb altres coses. Centres, eh? No, però la gràcia és que és un Apple TV petat.
Petat, que ja li pots fer tot el que vulguis.
Que és la gràcia, perquè us recordo a tothom, si aneu a buscar Apple TVs, no cometeu errors que alguns hem comès, a l'Apple TV de segona generació, que ja no trobareu a les botigues, es pot petar, però a la tercera generació...
A la tercera, tu...
És un trunyo, que no són 99 dòlars.
No és un trunyo, però no es pot petar, només pot fer...
Home, si no pots petar-lo, no li pots posar l'XBMC. Si no li pots posar l'XBMC, perquè vols un Apple TV?
No, no, per l'AirPlay. No, no, sí, que no és un trunyo, però és veritat que comparat amb el que et pot donar el segon, en fi, que és calent.
Molt bé, més comentaris al voltant del Raspberry Pi? Bueno, potser dir com es poden localitzar, com es poden adreçar, ja ho has dit així una mica per sobre.
Posem-ho a les show notes, a mossegalpoma.cat, deixarem totes les entrades, però en qualsevol cas és a raspberry.cat.
Raspberry.cat, sí. L'usuari a Twitter és Raspberry Català.
El Parrufito.
El protagonista és Parrufito a Twitter.
Sé que nom de Parrufito d'on ve?
Uf, la història és una mica tonta.
Tèrbola o...
No, era un dia que escrivint per un xat a no sé qui vaig escriure Profito i se'm va escriure malament i va sortir Parofito i ho vaig adaptar una mica, vaig trobar-ho simpàtic i vaig dir, mira,
això
per fer-ho servir.
Això avui en dia no hagués passat, perquè els correctors el que fan és al revés. Sempre et corregeixen per alguna paraula que no vols.
Sí, sí.
És horrorós enviar SMS.
Amb el d'això. Sí. Molt bé, senyor. Ara tornem.
Sí, bueno,
ah, no, perdona, què passaria?
No, anava a dir només que si el voleu trobar, també el trobareu a pocafeina.cat, que també és obra seva. Que també crec que és bastant més conegut que Raspberry Pi a dia d'avui.
I què és això de poca feina, Climent?
És un blog de... on quan tens poca feina a casa o on sigui,
el gat pentines.
Entres allà i passes una estona.
Va, dir que el Climent és de Terrassa, o almenys vius allà, no?
Sí. Sí.
Molt bé.
Si vols que Mossega la Poma s'emeti a l'emissora de ràdio de la teva ciutat, només ens ho has de dir. Ens trobaràs a cultura@mossegalapoma.cat. Fes queixalada al primer programa independent de cultura tecnològica en català. Mossega la Poma.
Acabem aquí l'entrevista amb en Climent. Moltes gràcies per haver vingut i et convidem a que et quedi la que queda de programa. Al final sempre fem unes recomanacions. Si tu vols recomanar qualsevol cosa més enllà del que ja hem parlat, un llibre, pel·lícula, rajada, alguna cosa, el que vulguis, així en format breu.
Rajada sempre està bé.
Aniré, sí, sí, aniré pensant i així faré.
Tu deixa anar... Sí, però a saco, perquè sí, aquí no deixarem parlar. Anem a escoltar una gent de Austin, Texas.
Yeah. like you're winking and talking shit. Those eyes can hypnotize, make women believe your lies. You try to be so slick, winking and talking shit. Those eyes will hypnotize, but I won't believe your lies. You see, a woman's got her games, and she can play them just as well too. You may pull the wool, but I ain't no fool. Put your cards on the table.
Tornem a l'estudi i molt contents de portar-vos avui un nou sorteig Mossegui. L'altre dia a Twitter ens deien, què passa que no hi ha el sorteig Mossegui? Què és això? Doncs ja tenim un nou sorteig Mossegui.
Dame argo.
Dame argo per sortear.
Sí, gràcies als amics d'Alerta Phone i per celebrar que s'han traslladat, estan a Barcelona però s'han mogut de lloc i ara estan al carrer Provença 237 entre el carrer Bruc i Roger de Llúria, prop de les estacions de metro de Verdaguer, Diagonal i Girona. I l'obsequi a sortejar aquesta setmana és una funda impermeable que a més inclou un suport per bicicleta, que a més inclou un suport adhesiu i una corda regulable en moscató.
En moscató! Sí. És el que necessitem.
És perquè, aquests que els agraden els esports d'aventura o fan bici, tot adaptable per models d'iPhone que van del 3G al 4S, però m'han assegurat que un iPhone 5, perquè té com una mena de coses a dintre que vas adaptant, un iPhone 5 també hi cap i fins i tot un Nexus.
Sí, només un dubte, però he de pedalejar jo o també m'ho fas?
No, això sembla que ho has de fer tu.
Jo, val a dir que jo aquest estiu vaig comprar d'Alerta iPhone la funda impermeable i vaig anar a fer submarinisme escoltant música.
No és submergible, és impermeable.
N'hi ha una que té Alerta iPhone que és submergible i me'n vaig anar a fer amb els patos i el tubo i les ulleres
Com?
Vas fotre el teu mòbil aquí?
Amb dos collons. Sóc un mascle, jo.
No molt,
Per participar, com sempre, toca seguir a Mossega la Poma i Alerta Phone a Twitter i fer una pilada amb el hashtag, amb el coixinet sorteig Mossegui. Teniu temps fins dimarts 16 d'abril a les 12 hores. En el proper programa donarem el guanyador.
Parlem-ne. Tertúlia Mossegui. L'actualitat tecnològica debatuda amb passió.
Abans de res, recordar que Mossega la Poma, fer Mossega la Poma val duros, muntar els estudis val, i per tant estem oberts a que vinguin patrocinadors, i per tant aquest anunci és un anunci per dir patrocinadors, si voleu patrocinar Mossega la Poma, cultura@mossegalapoma.cat.
Exacte, i sobretot la tertúlia, que és la part que podeu patrocinar, que té més...
Si volen patrocinar algun tertulià en concret, jo també m'ho pareixo, sense
deixem,
cap problema.
Ens deixem patrocinar
i... Ara que ja lemes a la samarreta, com a la MotoGP, sí. Jo em foto les enganxines que calguin.
Exacte.
Marc, ens volies parlar avui del tema del Ford. Tornem a explicar ben bé, perquè hi ha molta gent que ens escolta que no són desenvolupadors.
El que hi ha és que ara fa uns 6 o 7 anys Apple va agafar i va crear una comunitat, un producte d'open source que es diu WebKit, que és la part del software que fa, diguéssim, el mostrar la pàgina web.
És com un motor?
Bueno, és una part del software del navegador web, del Safari i del Chrome i d'Opera, i ara d'Opera.
L'Explorer no era també?
No ho sé, Opera segur, Opera
sí.
Es va moure.
I molts d'aquests navegadors.
Però bàsicament petits. El que fa és transformar el codi HTML de les pàgines web en una cosa que es visualitza. I això és sobretot molt important ara que s'està anant cap a HTML 5.0, i diguéssim que d'alguna manera el WebKit és la implementació de referència d'això. Llavors, precisament, Firefox té el seu motor, i el que deia és compte, perquè ara Internet Explorer ja no és el mal, perquè d'alguna manera estan anant de capa caiguda, però el que sembla ser que s'està homogeneïtzant és els navegadors basats en WebKit.
El motor de Firefox es diu Gecko, no?
Sí. Gecko. I doncs Google acaba de dir, a veure, doncs, que fins ara han estat contribuint a WebKit, però com que la llicència ho permet, és una llicència d'open source que tu pots agafar i dir, tu te'n pots emportar el producte, canviar-lo i redistribuir-lo amb una llicència compatible.
Sí, els forks, que és això, és un fork,
és això.
Ve a ser com un punt d'inflexió, és a dir, arribo fins aquí amb tu i a partir d'aquí agafo allò i ho reencamino cap a una altra banda.
I
no?
Sempre i quan compleixis els termes, les condicions de la llicència, mm-hmm. Que una de les coses interessants del software lliure és que no és lliure domini, no és allò domini universal, sinó que està obert el codi, pots fer moltes coses, però hi ha certes restriccions. Una de les coses que no deixen fer moltes llicències és dir, agafar el codi, tancar-lo i no tornar-lo a obrir. En aquest cas, la llicència de WebKit obliga a Google a dir no, fas un fork, però el que facis ho has d'ensenyar.
El pot evolucionar, però tot el que evolucioni sobre la plataforma sí. Ha de continuar sent obert.
No sé exactament quin tipus de llicència. Les llicències derivades de la llicència Apache, algú pot, per exemple, IBM té un producte que és el IBM WebSphere, em sembla que és un Apache tunejat, que té IBM i te'l venen.
Sota el nom de WebSphere, IBM ja ho té tot.
Exacte.
Però la producte és WebSphere algo.
La primera versió
de l'aplicacions,
el servidor d'aplicacions WebSphere és un Apache tunejat. I no tenen perquè això, de tant en tant IBM retorna Apache. En canvi, tot el que sigui derivat de la llicència GPL, ja no pots vendre-ho, modificar-ho i vendre-ho sense tornar a ensenyar el codi. Si tu utilitzes, has d'ensenyar el codi.
Sí que pots vendre'l, però no el pots tancar, no?
Exacte.
Tu pots fer negoci.
Tu pots vendre sempre que vulguis, sempre pots vendre. Per les llicències normalment t'ho permeten. El que no pots fer és, si tu fas una modificació, has de compartir-ho. Potser no a Apache, perquè, per exemple, si tu fas una modificació a Apache, potser els senyors d'Apache diuen aquesta modificació és una merda i no la vull republicar.
I la descarto i fora.
Però tu en el teu web has de dir aquí està la meva modificació i aquí la deixo.
Per què fa això Google?
Doncs perquè vol evolucionar el producte cap a on bé li interessi. Sobretot jo crec que hi ha una part que és dir, a veure, Google té moltes aplicacions, té Google Plus, té Google Maps, té Gmail, té totes aquestes aplicacions, que el que vol és que l'experiència de Chrome, sobretot, amb aquestes aplicacions sigui idònia. I ara com ara, Google no pot controlar perquè si ha d'utilitzar WebKit, d'alguna manera parteix de les restriccions de WebKit i el que vol és optimitzar pels seus serveis.
Quan crec. Vas dir que parlaries d'aquest tema, vaig estar mirant a Google Developers, que és a YouTube, els Google Developers tenen
un canal molt interessant,
que si sou desenvolupadors o esteu interessats en el món Google, us el recomano.
Els developers de dins de Google.
Sí, sí, sí. Aleshores, ells van fer una roda de premsa per parlar d'aquest tema i van dir que estaven molt contents amb Apple, que no tenien cap problema amb WebKit, però que, bueno, contents de la col·laboració amb Apple, em refereixo, perquè saps que hi col·laboren per treballar al
sí, sí, sí.
Però que els ritmes eren diferents. És... I que ells necessitaven anar molt més ràpid per moltes coses que volien poder...
Google itera molt de pressa amb Chrome i veure, jo he treballat en comunitats de programari lliure i un dels problemes que hi ha és que d'alguna manera els canvis que s'imposen a les comunitats de programari lliure s'han d'acceptar en funció de les regles de la comunitat i moltes vegades un dels contribuïdors doncs, potser els seus objectius i el seu ritme no és el mateix i llavors d'alguna manera dius, escolta, doncs, em monto el meu producte a part i senyors de la comunitat, si voleu agafar algú del que jo he fet, ja sabeu on està, veniu a buscar-m'ho, però no... Però no em sotmetré necessàriament a la disciplina de la comunitat.
Tot i que veiem Apple com una companyia molt gran, Apple no té tants desenvolupadors com ens pensem. Contínuament, els grans grups de desenvolupament, que estan concentrats en no masses persones, basculen en funció de les prioritats. I ara estan, i han portat bastant temps, molt centrats en iOS 7. En iOS 7.
Que és la nova versió. Que no sabem quina pinta tindrà, suposo que el mes de juny en parlarem.
En parlarem i que ara tots són rumors.
Jo espero de debò que realment sigui revolucionari perquè hi teniu posades moltes. Realment creieu que serà, canviarà molt? I tant de bo tingueu raó, eh? Però us veig molt engrescats amb
això de la gent amb Ivy. Jo personalment, a mi, si me'l deixen igual i em fan un telèfon gros...
La meva empresa ha passat d'iPhone a Nexus 4. La meva empresa ha agafat... Me'n vaig a Nexus. Ha deixat iPhone i s'ha anat a Nexus. Soc l'únic que conservo un iPhone. L'únic, sóc el
rarito.
El rarito.
El rarito.
Com era allò d'Asterix?
D'entrada, el Nexus 4 és molt més barat. És molt fàcil decidir anar cap a Nexus 4 com a empresa.
El problema és molt més barat per unes prestacions que estan molt bé.
Equivalents.
Molt bé. I, de fet, com no s'espavili Apple, si el proper telèfon me l'haig de pagar jo de la meva butxaca, bueno, me'l regalarà la meva empresa, serà un Nexus 4.
És el que hi ha. Però que li posi una pantalla grossa i després ja en parlarem.
Molt bé, anem avançant en temes... No deixem Google, perquè tenim un rumor molt interessant, i és que Google està a pint, has posat en el guió pint.
A pint!
A punt de comprar WhatsApp.
Tot i que WhatsApp ho ha desmentit, que n'estim parlant, però sembla ser que
sí, a més deien uns preus, que és un bilió americà de dòlars, que és...
És el que va pagar Facebook per bueno, però, Instagram.
Sí, però Facebook són... Perdoneu l'expressió, a Facebook són gilipolles.
No, Facebook tenia que fer això perquè d'alguna manera hi havia una xarxa social que estava creixent moltíssim i que moltíssima gent estava compartint coses amb els seus amics.
I li estava fotent les fotos.
I estaven fotos que s'estaven fent gent que estava a Facebook i que no anaven cap a Facebook. En el moment que Facebook es va integrar amb Instagram, totes les fotos d'Instagram cauen a Facebook, encara que tu no les envies automàticament.
Sí, de fet, jo però no sé quin serà, però no tinc ni idea quin és el valor real de WhatsApp. Però sí, potser sí que és l'únic servei que li falta a Google. Perquè el més semblant que té Google Talk. Sí, però no és un servei realment orientat a mòbil.
Google Talk
ha d'estar connectat. És un chat a l'antiga escola, un sistema de missatgeria de jo t'envio un missatge, rebo la notificació i ja et contestaré. Això és potser l'únic que Google dintre la plataforma Android no té tant per la mà com la resta. Tota la resta de serveis estem d'acord que es té ultra...
Sí, a més en vídeo, que té l'equivalent a Skype, que seria el Hangout, no? Això sí que els hi funciona bastant bé, i els Hangouts són molt potents.
Sí,
però amb text amb, és... Amb...
Clar, o sigui, en text l'equivalent a BlackBerry Messenger o
però el que, però el que vol... A veure, el Google Talk a nivell de funcionalitat fa exactament el mateix que WhatsApp.
No.
El que no fa, el que no té és la xarxa.
Un cop estàs parlant, però si tu no estàs parlant, no és igual. Per començar el Google Talk, tu t'has de registrar. Jo amb el teu número de telèfon no puc trobar el Google Talk.
No, m'has de conèixer per...
Per això dic que no està orientat...
Per Gmail.
No, per Gmail o en la xarxa Jabber.
Per això dic que no està orientat a mobilitat. Sí que l'han intentat, eh?
No, clar, el que no hi ha és això, és el que no hi ha la xarxa de contactes, perquè hi ha molta gent... La meva mama no la trobaré per el seu Gmail, la trobaré
pel telèfon. I perquè molta gent, que això que estem parlant, aquesta diferenciació no la fa, si no fa res, al WhatsApp, tothom que té l'agenda li surt.
Sí.
Meu pare agafa el WhatsApp l'obre i si un amic seu no tenia smartphone i de cop i volta en té, pum, ja el té allà.
Això és el gran èxit de WhatsApp.
I és absolutament multiplataforma.
Exacte, és multiplataforma. Qualsevol conegut teu que tinguis tu el seu número, o de fet, quan dones el seu número, te'l graves i automàticament si té WhatsApp et surt. Això és el que li falla a Google, que no té un servei així orientat a mobilitat. Un substitutiu d'SMS, per entendre.
Val a dir que WhatsApp és un coladero. No sé com traduiríem. La gent de Tercat et va contestar i els tindrem...
Sí, he parlat amb els de Tremcat, que els hi faig d'assessor, sí. I els dic, no ho traduïu, home! I hem quedat que un dia vindran. O sigui, un dia tindrem la gent de Tremcat i els hi podem dir que això de programari i maquinari
doncs,
és una...
Jo us portaré la setmana vinent una entrevista enregistrada i editada amb el nostre... Ja bé podíem dir que és col·laborador l'Alejandro Amo, que ens explicarà els forats de seguretat i privacitat de WhatsApp.
A tope.
A tope, eh?
I, no, perdó, no dic, i això que ara que acaba encriptat, que fins fa dos dies anava en text a pla.
Però és que petar l'encriptació és moc de pap.
Clar, és que anava en text a pla, o sigui, amb un sniffer fotut a la xarxa...
Sí, però un sniffer de... amb un Debian, amb un Ubuntu, eh?
Re, amb el Raspberry Pi.
Mira, ja sabem per què serveix el Raspberry Pi.
Però l'interessant de WhatsApp és que van ser els primers que van muntar una xarxa per substituir l'SMS. Simplement substituir l'SMS i fer-ho multiplataforma. Exacte. I amb això...
Messenger multiplataforma.
Les idees han de ser bones, però la implementació tècnica ha de ser robusta. I aquí WhatsApp té un problema...
Que potser si el Google els compra encara els resoldrà el problema.
Home, si no ho resol Google...
Però Google no vol la tecnologia, perquè la tecnologia és patètica. El que vol és la xarxa.
Exacte. Ja el sé.
La potència sense control no serveix per res. Però mola! De les fonts de la cultura dispersa, Marc Alier ens porta allò que ens cal conèixer i no sabíem. Amb tots vosaltres, el professor Ludo. Don't believe me if I tell you. Not a word
of this is true. Don't believe me if I tell you. Bueno. Doncs en Rai ara fa unes setmanes em va proposar per mail...
En de... Rai o era una altra persona?
En Rai.
Ah, no, en Rai et va proposar per mail una cosa que va recollir de Twitter.
Va recollir de Twitter?
Sí, que algun...
A mi em va arribar a través d'en Rai, Si algú li va proposar en Rai, doncs ja donarem crèdit. En qualsevol cas, el terme és Bitcoin. O Bitcoin.
O la hiperinflació d'una bombolla.
Anem a parlar, a veure, què és això de Bitcoin? A veure, primer de tot, Bitcoin és una moneda que només té una...
Una moneda virtual?
És una moneda que només existeix virtualment, és a dir, que no està respaldada per cap bé, ni per cap govern, ni per cap banc. És més o menys com l'euro, no? Penseu, des que es va trencar el patró or, bàsicament, totes les monedes que no estan trencades per suportades pel patró or estan suportades per una economia o per un banc que es compromet a fer alguna cosa. Doncs en aquest cas, doncs, hi van haver uns senyors que han decidit fer una moneda virtual, que no són la primera. Per exemple, si algú se'n recorda de Second Life...
Sí, Second Life tenia...
A Second Life hi havia els Linden Dollars...
Que I, fet, el, I el World of Warcraft...
I el World of Warcraft... I, veure,
i els tontaines de Facebook, que també han intentat
fer coses... Exacte. Però era interessant Second Life, perquè quan tu entraves a la web de Second Life, ja et deia que hi havia els Linden Dollars i et donava... a través de l'agència Reuters, la cotització de l'Linden Dollar amb dòlars reals.
Ara diré una cosa molt curiosa. Sabeu que Second Life encara existeix?
És possible.
Sí, i hi ha possible. Gent allà dintre.
Suposo
els que estaven
que
allà...
Eco, eco...
Els que estaven allà hi estan, eh? Els que estaven allà s'ho estan allà passanteta i els hi agrada, i punt. Bueno, llavors, hi ha uns senyors que decideixen, uns senyors d'Anglaterra, que decideixen crear una moneda virtual. De fet, el que són uns senyors que no se sap qui són, perquè han creat un personatge amb un nom així estrany, que és un pseudoanònim, que segurament hi ha diverses persones a darrere d'ell, que el que han muntat és proposar un protocol per fer transaccions econòmiques al voltant d'aquests bitcoins. El que també intenten és que el bitcoin està governat, l'economia del bitcoin està governat per un algoritme que fa que no existeixi una deflació, que no hi hagi, pot haver-hi inflació, però no pot haver-hi deflació perquè en forma de que, o una inflació excessiva, de forma que hi hagi moltíssimes monedes que s'emetin, és a dir, cada dia s'emeten unes monedes de més,
que és el que està basat ja és especulació.
Especulació tota.
Ara com ara, però
a veure, on la faig servir jo el Bitcoin aquest?
Sí, veure, el problema de la inflació normal és que la moneda perd valor, i és perquè doncs es fan més monedes del compte.
Sí, imprimeixes més.
Per exemple, un dels casos és quan els aliats van reconquerir Berlín, que no eren massa aliats així, els russos, els americans, els anglesos,
gens aliats,
i van decidir crear una moneda que era el nou marc que s'havia de fer allà, i li van donar, i llavors tenien plaques dels bitllets aquests, els americans, tenien plaques els russos, i els russos doncs van començar a fer monedes a pinyon, crear una hiperinflació brutal. Llavors, en algun moment els americans van dir no, i els anglesos, els americans van dir no, creem una altra moneda, reemplacem i nosaltres tenim les plaques i no els hi donem als russos, però hi hagi algú fent més monedes del compte.
De fet, l'explicació és que amb el mateix or respalden molt més bitllets.
Exacte.
Per tant, el bitllet en si val menys.
En aquest cas, el que es diu de bitcoins, només se'n crea un número finit cada dia i més hi ha un número màxim orientat de que el 2040 hi ha un número fixe màxim de bitcoins que existiran en l'univers, sí, o en el multivers.
Sí, em sembla que és un algoritme que al començar està passat per crear molt i quan més n'hi ha, menys crea, oi? Fins que arriba un moment d'estancament.
Sí, bàsicament és una corba exponencial inversa, em sembla. Uh-huh. I s'aplica això. Llavors, el que sí que han definit és una sèrie de protocols per evitar, per fer les transferències segures.
Però què es pot fer amb una bitcoin?
Llavors, amb un bitcoin, d'entrada, tu el que pots fer és comprar una bitcoin i llavors et donen uns codis que diuen que tu tens un bitcoin, que pot estar és una espècie de QR i te'l guardes a la caixa forta o dintre un matalàs i tot això.
O fer farming. Que es poden conrear els bitcoins, que això és el millor.
Com que es poden conrear?
T'ho juro. O sigui, clar, els bitcoins apareixen perquè en aquest algoritme que parlàvem de creació, això ho fa amb temps de computació d'ordinadors. Tu pots posar els teus ordinadors a cultivar bitcoins.
Ah, mira.
I aquest algoritme distribuït és el que controla que depenent del nombre de bitcoins que hi ha al món, els va creant més ràpid o més lent. I llavors, si tu els pots cultivar o els pots comprar i vendre, que és el que anem al punt de la inflació.
És a dir, tu pots agafar i comprar, comprar un bitcoin i algú, i per exemple, transferir-li amb un altre. Per exemple, tu vols, amb un senyor de Colòmbia que té que vendre un producte molt interessant per tu, per exemple, el cafè, i li pagues doncs, el bitcoins. Cafè amb bitcoins. Fent una...
Vale, fins ara quines aplicacions reals es tenim? Què estic comprant amb bitcoins?
Déu-n'hi-do, ara de memòria t'ho sabria dir, però hi ha bastants llocs on es pot pagar amb bitcoins. Bastant,
sí, per exemple, Wikileaks ara accepta pagaments amb bitcoins i s'està... És a dir, que tu ara pots anar... Hi ha agents de canvi que et permeten comprar i vendre bitcoins. El que passa és que tu, si tu vols enviar diners a un senyor que està a Sud-amèrica, Doncs no cal que vagis al banc. Ves a un banc a mirar què et cobren per transferir diners amb un compte que està a Sud-amèrica o amb un compte que està a Rússia.
Què cobra un banc perquè tu tinguis els diners allà encara que no els transfereixis?
Exacte.
Amb el risc que te'ls treguin com si fossis un puto xipiota d'aquest.
Un pobre. En aquest cas, doncs, Disney, tu envies els diners cap allà i te'ls...
I això, pots comprar coses, els pots cultivar, llavors vens els teus bitcoins, pots comprar bitcoins... Però és la moneda.
Però cada vegada cultivar serà més complicat.
Però em sembla que està a un... O sigui, el valor que puja ara mateix de preu a la moneda és escandalós. O sigui,
està com a 40 euros.
Vamos, ja li agradaria l'acció de Facebook fer això.
No, però està en un punt que diuen que és una bombolla, que aquí hi ha gent que està inflant el preu per fotre una clatellada a la gent que està comprant. Perquè no me'n recordo, però estem de 3.000-4.000%. O sigui, està pujant una
està, bocada. Està pujant moltíssim. Però o sigui, que ara és una cosa que s'ha de tenir amb molt de compte, de dir, no hi ha cap moneda real que el respaldi. És a dir, simplement mentre la gent compri i vengui bitcoins, pues això tindrà valor. A veure, com els segells, us en recordeu del fòrum filatèlic?
Exacte,
o sigui, és això. Llavors, és molt interessant, doncs, perquè hi hagi una manera de transferir diners, és a dir, que si tu ara vols transferir diners a Xina, si vols transferir diners a Rússia, a Austràlia, una manera fàcil és dir, compres ara bitcoins, els transmets de
com,
forma anònima
com
a
no
qui
està,
els
hi ha... Clar, és que, a més,
de moment,
en un banc, no té cap càrrega impositiva.
I la transferència té un cost molt, molt baix.
Però estem arribant a un punt que preocupa tant les autoritats monetàries que als Estats Units ja estan debatent
Com regular-ho.
Com regular-ho o com prohibir-ho? O sigui, perquè clar, és una cosa que no s'ha d'espaldar per...
D'entrada, a veure...
Dic el que ells diuen,
sí,
ja de tot.
Llavors, la meva reflexió és d'on sorgeixen els bitcoins? De que hi ha gent que té ganes de muntar-se una bombolla, evidentment, cada vegada que hi ha una bombolla, hi ha gent que s'apunta a un bombardeig. Fa milers d'anys que hi ha bombolles i la gent
s'apunta. Segurament la bombolla no és culpa dels creadors, sinó dels especuladors que hi ha darrere s'ha apuntat.
El que sí que és veritat és que hi ha ara com ara un sistema que no funciona, que és el sistema bancari, que en el món d'internet, enviar diners a l'altra punta del món és una cosa que costa moltíssims diners i que no és fluida. I, per tant, és un sistema que es pot, diguéssim, és candidat a ser una disrupció per innovació. I en aquests senyors estan intentant fer una disrupció innovant sobre el sistema de transferències bancàries. Evidentment, què passa? Pues que ara apareix aquesta nova cosa i això és la llei de l'Oeste. És a dir, mosseguis, ningú de vosaltres no compreu bitcoins. Si voleu fer una transferència, compreu, transferiu i prou, sí,
si
però voleu, no us els quedeu.
O si voleu comprar una cosa, compreu-la, però no el agafeu.
Compreu, veneu i sortiu.
On es compren els bitcoins? A bitcoins.com?
Si mireu, busqueu per internet bitcoins, us diran com crear-vos una cartera, com ficar bitcoins a la vostra cartera, com enviar... De fet, hi ha gent que diu que per tindre anonimitat el que has de fer és crear una cartera, un wallet, una cartera de bitcoins nova amb cada transferència, per ser anònim de veritat.
Hem de comentar amb la Sílvia de posar el Mare Nostrum a conrear bitcoins. M'acaba d'acudir. Sí. Podem ser la primera pena.
Ei, no, comprem una pila de raspberries, els posem en paral·lel i a fer bitcoins.
Per cert, hem d'anar a veure el Mare Nostrum.
Sí, a veure,
escolta, que amb un bitcoin pagues un raspberry.
El dia que anem, mosseguis, ho anunciarem i aquell que s'hi vulgui apuntar que vingui. Així podem fer una trobada
amb mosseguis. En Carmanyoles,
allà a veure'l d'això.
Does
Ja estem una altra vegada a taula amb la recta final del programa per portar-vos les propostes.
Per cert, Tomàs, molt bé la música avui, eh?
T'agrada?
Aquesta nena d'Austin, Texas.
Sí, sí, fa una música soul molt, amb una mica de jazz. Molt bé,
molt xulo, molt xulo.
Sí, sí. Tot, com ja sabeu, amb llicència Creative Commons i venen de la mà de Jamendo.com.
És senyors de les GAE.
Senyors de les GAE, no me toqueis
com es deia allò? Així...
Això.
És aquest comentari editorial de mossegalapoma.cat.
Un gran reportatge, primera proposta, que us proposo jo, de Luis Quevedo. Luis Quevedo és un tio que ha treballat amb l'Eduard Ponset, que ha fet aquesta mena de pel·lícula o de reportatge que tindrà una segona entrega, que l'ha fet en l'Eudald Carbonell, el de Tapuerca, i l'antropòleg i...
I aquest encara que sembla un friquet de B3, realment és un científic del nivell.
Molt bé, doncs, i a més, hi contactarem amb ell perquè ell està treballant ara com a divulgador científic a la National Public Radio americana. Vale? I fa un programa, o l'estava fent fins fa molt poques setmanes, que es diu... Science Friday, Science Friday o alguna cosa així, a la National Public Radio. Molt bé, doncs el que us porto és aquest reportatge que es diu Els orígens del primer home europeu. Repassa l'evolució humana, que això canvia molt ràpidament, totes les teories sobre l'evolució humana. Repassa els homínids abans de l'Homo sapiens i com arriben tots a Europa, perquè vam arribar a Europa per onades, us recomano aquest reportatge, us posarem l'enllaç a la show notes.
L'amic Jaume, que a Twitter és Acord, ens proposa que li donem una ullada a un projecte de micromecenatge Kickstarter que es diu Battle World Chronos, de l'empresa de Boston King Art Games. És un nou joc d'estratègia basada en torns que pretén recuperar l'esperit dels jocs de fa anys.
Sí que té un nou look, però és nou, és un joc nou.
I cert, dir-li a en Jaume que és l'únic contacte que tinc a la xarxa PlayStation Network i sempre que entro està connectat.
Jaume, deixa de jugar.
Estàs tot el dia a la Play,
Vale, una iniciativa, una altra proposta, una iniciativa catalana, empresarial, que es diu Hola Labs.
Hola Labs!
No és que m'agrada molt el nom.
Hola, què hace?
Hola, què hace? Tindrem el seu director general, li farem una petita entrevista perquè ens expliqui de què va la història. Jo només us avanço que és una mena de servei web que tu t'hi connectes en aquest servei web, es posa a l'abast per empreses i organitzacions i per un mòdic preu pots crear una aplicació, una app pròpia, tant per Android com per...
Natives, no?
Sí. Després tens unes modalitats de subscripció, per si... Però, vamos, a més, els primers 30 dies és gratuïta.
Suposo el típic model de construcció per blocs, no? Jo vaig agafant blocs i vaig construir...
No l'he provada. Per això volia contactar amb el seu director general i que ens ho expliqués. Però la iniciativa m'ha agradat i, a més, he vist que no... que tens moltes opcions per jugar i provar sense que tinguis que apoquinar pasta, no? Està molt bé.
En Jordi Sánchez, el nostre tècnic de backup, ens recomana un gener d'article de Shonbit on s'explica la història dels números que van canviar les matemàtiques. Us deixarem l'enllaç perquè el pugueu consultar.
I tu, Raül, què ens recomanes? Perquè sí. A més heu estat parlant molt aquests dies a Badejocs, el dia
d'ara. Aquest dijous comença el Saló del Còmic. O sigui que ja sabeu, la Fira de Montjuïc, tots els que us agradi, els còmics, videojocs, perquè cada cop l'aspecte és més ampli perquè es fa el pavelló 8.
L'edició d'enguany promet molt, té moltes coses.
Venen un munt d'autors assignat per la gent que sigui molt fan d'aconseguir signatures.
El Kevin Eastman, em sembla, de les Tortugues Ninja.
Sí, molta gent.
Moltíssima. I gent que havia vingut en una de les primeres edicions del Saló del Còmic. Jo penso, des d'aquelles vegades, que torno a tenir ganes d'anar al Saló del Còmic.
Sí, només dos consells. Bueno, que recordeu que l'entrada és molt barata, no me'n recordo, però és molt econòmica. Oblideu-vos de grans fires en preus, és popular.
No és el Mobile World Congress.
I sobretot, jo us recomano que no aneu dissabte a mig matí, perquè us xupareu una cua cada any de fàcil 2 o 3 hores, o aneu dissabte a la tarda o dissabte a
primera hora. Fa 2 o 3 hores de cua.
Així de gent. El dissabte al Saló del Còmic passa per plaça d'Espanya i fliparàs. Si vas el dissabte 11 o 12 del matí, és que jo us recomano que aneu qualsevol altre moment.
Senyors, tanquem paradeta. La propera setmana Mossega la Poma la dedicarem a parlar de friquisme extrem amb Francesc Blasco,
conegut el senyor Marc Alier, i explicarem, com hem anunciat abans, les greus vulnerabilitats de WhatsApp pel que fa a seguretat i privacitat amb Alejandro Amo.
Gràcies a tots per la vostra atenció i per escoltar-nos durant aquesta hora. Ja sabeu que ens podeu enviar propostes, comentaris, suggeriments, el que vulgueu, a cultura@mossegalapoma.cat i que ens podeu seguir a Twitter a @mossegalapoma.
I recordeu que a la taula i al llit fer una mica el marrano sempre és molt divertit.
Una mica.
Adéu.
Espai distribuït per la Federació de Ràdios Locals de Catalunya.